de Gràcia, ara us volem parlar d'una qüestió a la que potser no sé si estem prou atents, però és important per la salut dormir bé. Va, home, va.
Sí, sí. A veure, ara ho explico, eh? De fet, per al nostre cos, aconseguir un descans efectiu és tan important com mantenir una bona alimentació. Perquè... M'he avorrit jo.
Aquesta inflexió no estava aquí.
Sí. Per aquest motiu convé...
Des del 87 ningú feia això, però endavant.
Jo és que jo soc fill del doctor Sánchez Ocaña i...
Totalment.
Hagut, eh? No, però és veritat que és important dormir en condicions.
Doncs sí, això cal tenir en compte ara que estem vivint en unes circumstàncies excepcionals que, entre altres conseqüències, poden repercutir en la qualitat de la son i, a més, ara que sobre arriba la calor tropical.
Sí, senyor. Sí, senyor. Jo he dormit molt malament les últimes setmanes i després... Bueno, pues he estat malament, ja està. Fins aquí l'informe mèdic, és així.
Però, sempre dius que he dormit molt malament, tothom sap exactament de què estàs parlant, sap que estàs fet pols i que segurament no se't passaran tot el dia.
Però dormir malament, a veure, desenvolupem-ho.
No, pot ser moltes coses, David. La casuística és molta. Hi ha gent que es lleva a les 4, no pot seguir dormint. Hi ha gent que li dona la sensació que ha fotut més voltes que un ventilador.
Sí. Hi ha gent
que li costa conciliar el son.
Hi ha gent que té mala postura i llavors...
Gent que es desperta com si hagués dormit, o sigui, com si no hagués dormit en absolut i diu, què m'ha passat?
Doncs fem una cosa, parlem amb el doctor Òscar Sanz Capdevila, perdoneu, especialista en medicina de la son i cap de la unitat de la son de l'Hospital de Sant Joan de Déu. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Les casuístiques són moltes, però dormir malament en general és fatal per aguantar el dia després i perquè a la llarga, si dorms malament molt seguit, què passa? Se t'acumula l'estrès, problemes musculars... Sí.
Doncs moltes coses. No només això, el que comencem a saber és que el fet de dormir... Quan parlem de dormir malament, que és el que dèieu, no? De què estem parlant quan diem que dormim malament? Doncs bàsicament ens centrem en dormir poques hores, menys de les hores que necessito, o que la qualitat estigui afectada. I el que s'ha vist, per exemple, en alguns estudis, és que dormir menys de 6 hores en persones que tenen certa predisposició de manera a llarg termini, el que pot provocar és un augment del risc d'enfermetat cardiovascular, per exemple. No només això, també s'ha vist que a llarg plaç, el dormir menys de les hores que em toca, i torno a repetir, aquelles persones que tinguin una mica més de predisposició, pot ajudar a desenvolupar l'Alzheimer. Per tant, estem parlant que el no dormir, o dormir poc, o no dormir en bona qualitat, a llarg plaç, mig-llarg plaç, pot provocar problemes de salut molt importants.
D'acord, aquí fem una parada, doctor, un segon, fem una ronda, perquè hi ha gent aquí que ja s'ha posat les mans al cap 3 vegades, és el David Olivares, per exemple. Quina mitja d'hora dorms?
5-6.
Molt justet. Juanjo.
Yo hoy he dormido, yo creo que 5, pero mi media está entre 8 y 10.
Val, molt bé. María y Adam.
Yo duermo entre 6 y 7.
Sí, tampoc
és. Vegades... No, jo... Ara m'aixeco per anar a córrer pel matí.
Mira, no ens expliques la teva vida, has de dormir més, ja està.
Jo dormo unes 7, 7 i mitja.
7, 7 i mitja, doncs jo també, 7, 8 segur que les dormo. Doctor, no anem bé, no?
Home, a veure, l'important aquí, parlar de xifres a vegades és una mica difícil. El que es recomana pels adults són 7-8 hores. I sí que és veritat que si fem una ullada de com estem dormint en general, fins i tot, i aquí vull incloure els nens, el que sabem és que hi ha una gran privació de son, és a dir, dormim menys del que ens toca. I això és un problema. I és un problema, com dèieu al principi, el que potser no li donem tanta importància. És a dir, si jo anés a dinar cada dia en un lloc d'aquests de menjar ràpid i tu ets amic meu, em diries, home, això no ho facis perquè t'anirà malament per la salut. Però tens un amic que et diu, escolta, jo estic dormint 5 hores, a ningú li dirà, ostres, has de dormir més perquè això t'anirà malament per la salut. És un problema de conscienciació. Moltes vegades no tenim consciència que aquest dormir poc ens pot afectar.
Però per tant encara no hem fet, perdoni, encara no hem fet el clic aquell que ja vam fer amb l'alimentació fa uns anys. És a dir, fa uns anys això passava exactament el mateix. La gent no li deia a l'altra gent que malament menges, sinó que pensava, bueno, no passa res, vés fent i ja està. Amb la son encara no hi ha aquest clic.
De moment encara no, però tinc l'esperança que a mesura que ens aneu contactant, que anem sent capaços d'explicar les coses, del treball aquest de divulgació que també hem de fer els experts en son, crec que acabarem aconseguint que el son sigui un d'aquests pilars de la salut, perquè el fer l'esport està molt, molt, molt ficat, no? Tenir una vida sana, fer esport, tenir una bona dieta, en aquest edifici de la salut hem de posar un pilar més, que és el tema del son, de dormir les hores que ens toquen en qualitat i en quantitat.
David,
i una pregunta, doctor, dormir massa pot afectar també la salut? Per exemple, tinc una filla...
Sí.
No, ho dic perquè tinc una filla que dorm 14-15 hores.
Bueno, però els adolescents dormen més, eh?
A veure, depèn de l'edat. Aquí...
Ja, no, sí.
A veure, és important diferenciar les edats. Quan estem parlant de nens i adolescents, no hem de guiar-nos pels criteris de les hores de l'adult. Això és molt important. Després entrem en el món dels adolescents. Els adolescents és veritat que tenen aquesta cosa d'una tendència a dormir-se més tard del que toca, se'n diu un retras de fase. És una mica, si ho comparem amb els mussols. Els mussols de nit estan actius, s'activen de cop, i llavors de dia dormen. Doncs això és una mica el mateix. De manera natural, els adolescents tenen tendència a dormir més tard, i si poden, s'aixequen més tard. El problema és que si han d'anar a l'institut, ostres, no només s'han d'aixecar aviat, sinó que a més comencen molt més aviat que els nens de primària. Per tant, han de fer l'institut a les 8. Per tant, tenim molts adolescents que dormen menys del que toca. Sí que és veritat, i això és una cosa molt general, però de vegades, el dormir poc, evidentment, és dolent, de vegades dormim més de 10 hores, 10-11 hores de manera continuada, de vegades pot estar amagant alguna malaltia. No estic dient que aquest adolescent que dorm 14 hores hagi de tenir un problema, perquè, com sempre, en medicina, 2 i 2 potser no sempre fan 4. Yeah. I tenim gent que necessita dormir poc, que se'n diuen els dormidors curts i que són persones perfectament ben adaptades i que poden dormir 5 hores al dia, o al contrari, no? Gent que dorm una mica més aquestes 10 hores i no tenen per què tenir cap tipus de problema de salut.
En tot cas, coses que hauríem de fer per la majoria, per l'estàndard, no per la gent que amb 5 hores en té prou. Horaris, postura, alimentació i evitar mals hàbits. Horaris, hauríem d'anar a dormir una mica més d'hora, suposo.
Saps què passa? Que això, moltes vegades, el tema sí, ja estic d'acord, però el que és més important és que els horaris siguin regulars.
D'acord.
Quan dius això de que hauríem de poder anar a dormir més hores, sí. Ja. Però el que passa és que trobaràs que molta gent et diu sí, jo me'n vaig a dormir una hora abans i el que em passaré és que estaré una hora al llit donant voltes perquè
correcte,
no m'adormiré. Aquesta és una de les coses que passa. Per tant, el primer que hem de tenir és una regularitat d'horaris i amb la regularitat d'horaris totes les altres coses seguiran. Si jo me'n vaig a dormir cada dia una hora diferent, és molt difícil que jo pugui dormir-me a l'hora que vull. El que sí que és important és mantenir, com dic, aquests horaris, i quan dic horaris de son, aquesta, una cosa que es diu rutina de son, que sembla molt avorrit, però que és molt important. La rutina de son no només es circumscriu a la nit, també durant el dia. Com millor passi el dia, com més organitzat sigui el dia, com els menjars siguin a la mateixa hora, evidentment, si yeah. puc si, no fer migdiades o si els faig fer-les curtes,
curteta.
Tot això m'ajudarà que la nit tingui més son. Per tant, el més important del que parlarem avui és tenir unes rutines i horaris de son molt ben regulats.
Anava a dir que no hi ha cap doctor ni cap especialista que et digui que una vida desordenada i de prendre coses molt dolentes vagi bé per la salut. Vull dir que, clar, vull dir, és simplement constatar-ho, que sap
perquè
greu. Perquè dius...
acabaria el negoci, probablement. Llavors hem d'anar una mica en contra.
David, Juanjo, Adam, alguna cosa?
Sí, jo... hi ha el tema recurrent de l'alimentació, però sobretot el de les pantalles abans d'anar a dormir, que aquest sembla inevitable. Hi ha molta gent que els dius, home, això del mòbil, això de l'ordinador abans d'anar a dormir no és bo, bueno, no passa res, però sí que afecta la qualitat del son, no?
Afecta no només a la qualitat del son, sinó que afecta aquestes llums que tenen aquests dispositius electrònics, que tenen un espectre que és blanc, blau, el que fa és inhibir una substància que és la que ens obre la porta a dormir, que és la melatonina. Tots heu sentit a parlar de la melatonina. Sí. Tots tenim síntesi de melatonina. Si jo utilitzo aquests dispositius 3 hores abans d'anar a dormir, el que passarà és que la melatonina, el cervell pensarà que és de dia, perquè aquesta llum tan potent li diu al cervell que és de dia. I la melatonina precisament surt en condicions de foscor, perquè és el que ens obrirà la porta per començar a dormir. Si el cervell pensa que és de dia, és molt difícil que la melatonina surti l'hora que volem. Sortirà molt més tard i, per tant, el que farà és no només afectar la qualitat de son, sinó que afectarà a l'inici de quan ens adormim. Semblant a un insomni, no? Me n'aniré a dormir, però com que la melatonina no sortirà fins molt més tard, trigo més estona del que hauria de trigar en dormir. Això en els adults és cert, però fixeu-vos que en els nens...
Sí.
Aquesta supressió de melatonina, d'aquesta llum blava blanca de les tablets o dels mòbils, sí. arriba fins al 87%. Per tant, estem tenint nens i adolescents que estan consultant estan utilitzant aquests dispositius i que s'adormen molt més tard del que toca.
Clar. I realment, l'última pregunta ja, l'opció de llum més ataronjada que hi ha en algunes tauletes i en alguns mòbils, serveix d'alguna cosa o no serveix per res, això?
Sí, sí, una excel·lent pregunta, i tant. I, per tant, mira, moltes vegades el que em trobo a la consulta és que tens l'adolescent que t'està mirant perquè li dius, no, és que no hauries d'utilitzar el mòbil 3 hores abans d'anar a dormir. Se't queda mirant dient, no aquest puc, tio no hi puc, toca, no està bé del cap. Llavors, l'opció és substituir aquesta llum blava blanca per una llum més ataronjada.
Jo ho tinc així,
i això,
doncs jo ho tinc així, sí.
És el mode lectura, o és el night shift d'algunes marques, i que a partir de les 6-7 de la tarda això t'ajudarà a que, com a mínim, si consultes el mòbil o estàs amb el mòbil, aquesta supressió de la melatonina no serà tan important. I a més té molt de sentit, perquè si ho penseu, aquesta llum ataronjada té a veure amb la llum de la posta de sol. Abans, amb aquestes societats més, diguéssim, menys tecnologia, el pagès sabia quan s'havia de llevar, perquè el sol hi era amunt, i la llum del sol pel matí potent volia dir que havia d'anar a treballar, i a la tarda, a mesura que aquesta llum es tornava més ataronjada, ja volia dir que havia de tornar cap a casa.
Veus?
La llar de foc. Veus? També em deia que aquesta llum ataronjada el que facilitava era l'inici d'anar a dormir. Per tant, hem de tornar amb això, hem de tornar amb aquesta, diguéssim, vida més simple,
sí,
perquè el problema de la llum nocturna, aquesta llum nocturna elèctrica a la nit, el que provoca és que el nostre rellotge, tenim un rellotge al cervell que ens diu si és de dia activitat i si és ja més foscor anar a dormir. Doncs clar, amb aquesta, a les ciutats on hi ha tanta llum, és molt més difícil que això.
Oi, què ha passat aquí?
No, perdona, deia que és més difícil que puguem fer aquesta distinció.
No, doncs ja ha quedat claríssim. El doctor Sanz Capdevila, especialista en medicina de la son i cap de la unitat de la son Hospital de Sant Joan de Déu, diu això: poseu la llum ataronjada i feu un petit foc de cama a l'habitació abans d'anar a dormir per veure una mica les flames.
Això, no recordo haver dit el foc, però vaja, en fi, no?
Jo crec que sí, que ho ha dit, entre línies.
D'acord, escolta'm, i si funciona, sí, que ens ho diguin, perquè també ho adaptarem a la pràctica habitual.
Doctor, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.